Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès han fet un comunicat conjunt avui en què expressen el seu compromís amb l'acord de govern que volen reforçar i tirar endavant per a tota la legislatura, almenys fins a la sentència, segons ha dit el president. Torra ha insistit que les intromissions, segons diu, impedeixen el pla de govern que s'enfoca a les necessitats dels ciutadans i en l'avanç cap a la implementació de la República. El president i el vicepresident han comparegut després d'una reunió que ha durat més de 2 hores i que han tingut al Palau de la Generalitat. D'altra banda, el Tribunal Constitucional estudiarà la suspensió d'Oriol Junqueras i Raül Romeva com a diputats. L'exvicepresident del govern i l'exconseller d'Exterior, tots dos parlamentaris, van presentar un recurs contra aquesta suspensió que havia decretat el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. I recta final del judici pel cas Nadi. El fiscal demana 6 anys per als 2 acusats, els pares de la nena, per una suposada estafa de prop d'1 milió d'euros amb el pretext de recollir fons per a la malaltia de la nena. El fiscal diu que amb les donacions que aconseguien els pares de la Nadia vivien com reis. El pare ha denunciat que es vol condemnar la seva filla. Novament en plana política, Xavier García Albiol renunciarà aviat a la presidència del Partit Popular de Catalunya i a la seva acta de diputat al Parlament. Ho ha anunciat avui en una compareixença en què també ha explicat que ha demanat al president de la formació a Espanya, Pablo Casado, la convocatòria d'un congrés extraordinari per al novembre a Catalunya. Serà previsiblement el 10 i l'11 de novembre. Albiol es vol centrar així en la campanya per a les eleccions municipals en què serà candidat a l'alcaldia de Badalona. Aquest diumenge es commemora la Jornada Mundial pel Treball Decent, Diada, en què es vol denunciar la precarietat laboral i l'augment del fenomen dels treballadors pobres. Aquesta diada tindrà una activitat a la parròquia de Santa Maria del Pi de Barcelona, amb l'Eucaristia a les 12 i després una lectura pública del manifest. I demà, 2:15 del matí, al Cinemes Verdi de Barcelona es farà una projecció especial del documental Papa Francisco, un hombre de palabra. Comptarà amb els comentaris del crític i sacerdot Peyo Sánchez. El preu d'aquesta sessió matinal és de 6,50 €. I un apunt molt breu d'aquesta casa, el programa Sons de la Terra, amb música catalana i sobretot d'havaneres, es reprèn demà en una nova temporada a les 9 del matí amb el Gerard Carrión. Fins aquí l'actualitat. Seguiu ara amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafael Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls, i cuida'ls.
Hola, amigues, amics i animalons. O, si voleu, animalons, amigues i amics. Soc el Manel Casas. Ahir era el sant del Papa Francesc i el sant del nostre patró, Sant Francesc d'Assís, l'amic del germà Llop, que ens ensenyà a estimar els animals i a respectar-los. Amb això, Sant Francesc es va avançar 800 anys al que, en part, reconeixeria la Unió Europea i que almenys declarar que són éssers sensibles, que mereixen el nostre respecte, doncs són capaços de patir i de godir com nosaltres. Encetem aquesta nova temporada, la sisena, amb la mateixa il·lusió de sempre i amb unes fites molt clares: la defensa i protecció dels animals, de tots els animals, sense oblidar ni la natura ni el medi ambient, que cada vegada estan més maltractats. Però ho voldríem fer d'una forma planera i entenedora per poder aportar, si podem, nous coneixements que a vegades o es desconeixen o ja s'han oblidat. I sobretot, podem mantindre la vostra atenció i el vostre seguiment. El programa es fa per vosaltres, que us interesseu i estimeu els animals i la natura. Feu-nos arribar, si voleu, els vostres comentaris i suggeriments per telèfon, per mail, Facebook, Twitter, com vulgueu. Doncs benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició i anem per feina.
I ara, tot seguit, us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies, on us remetrem un recull de les notícies més destacables que han succeït aquest estiu. El Sabies que us explicarem la importància del reciclatge del vidre, la galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat el Néstor Urios, és biòleg i tècnic de medi ambient del Consorci de Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Doncs iniciem aquesta secció de notícies fent-vos un primer recull del més noticiable succeït durant aquest estiu. D'una banda, el juliol, l'organització ecologista internacional Sea Shepherd denunciava la matança d'un exemplar de balena blava, una espècie en perill d'extinció, dut a terme per una empresa balenera islandesa. En els últims 40 anys, ningú havia matat un exemplar d'aquesta espècie, considerat l'animal més gran del planeta. És de creure que aquesta balenera donarà alguna explicació d'aquesta absurda mort. El tràfic il·legal d'animals un cop més ha estat notícia. Per primer cop a Europa va ser intervingut un dragó de Komodo, espècie molt protegida, una operació portada a terme per Seprona, en un local de Cornellà, que va concloure amb la detenció d'una persona per delicte contra la fauna i flora, delicte de contraband i tinença il·lícita d'armes. El municipi de Castelldefels, a Barcelona, iniciava un estiu amb tensió per la decisió de l'Ajuntament de concedir una llicència d'obres per construir 6 edificis en el bosc situat al peu del castell. Aquesta resolució va comportar la tala de 60 pins i garrofers, alguns amb més de 40 anys, davant la mirada tònida i el rebuig del veïnat i d'entitats ecologistes i conservacionistes, a les quals ONG ADES va afegir enviant un escrit a l'alcaldessa que, com era d'esperar, no ha tingut fins avui resposta. Seguim. El Tribunal de Justícia Europeu ha condemnat a Espanya a pagar una multa de 12 milions d'euros per l'incompliment de les normes europees sobre el tractament de les aigües residuals urbanes. La sentència, difosa el mes de juliol, fa referència a 17 municipis, principalment d'Andalusia, un de Canàries i un d'Astúries. Tots ells havien estat avisats ja el 2001 de la necessitat de depurar les aigües residuals i de disposar de sistemes col·lectors de tractaments d'aigües residuals urbanes. I és que Espanya, a vegades, se'ls fa difícil de complir amb el que li diu Europa. Les deixalles abocades al mar continuen sent un greu problema mediambiental. Dos grans focus de plàstics van ser detectats a finals de juliol en aigües properes al litoral d'Eivissa i de Mallorca, amb unes concentracions 30 cops superiors a les detectades en altres zones de la Mediterrània. La Fundació d'Aina, gestionada per la Societat Protectora d'Animals de Mataró, va assumir a principis d'agost la gestió del Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia del Barcelonès, ubicat a Badalona. El centre últimament havia estat criticat per diverses entitats animalistes i voluntaris del centre per la massificació i per les condicions de les seves instal·lacions. El primer objectiu de la Fundació d'Aina serà introduir criteris proteccionistes, la conscienciació de la tinença responsable i impulsar les adopcions. Seguim. Ciutats com Zúric, a Suïssa, i Viena, a Àustria, davant les altes temperatures assolides aquest estiu i a les quals no estan acostumades, va fer que es prenguessin mesures excepcionals envers els animals. Les policies d'ambdues ciutats van decidir posar sabates als seus gossos perquè no es cremessin les potes al caminar per l'asfalt. D'altra banda, la policia de Zúric també ha volgut sumar a la iniciativa amb una campanya que porta el nom de Hot Dogs i que té l'objectiu de conscienciar tothom dels riscos de la calor extrema envers els animals. Els greus incendis que van assolar Grècia aquest estiu van obrir una porta de solidaritat envers animals víctimes també d'aquests lamentables successos. És important realçar la iniciativa de desenes de voluntaris que van posar en marxa tot un seguit d'accions coordinades a través de xarxes socials i va permetre recuperar molts animals de companyia i poder informar els seus posseïdors on havien estat localitzats. Les torres d'alta tensió continuen sent un greu problema del perill que comporten per les aus. El mes de juliol, una seixantena de cigonyes van electrocutar-se al municipi de Sant Quirze de Besora, Barcelona. Només 9 cigonyes es van poder salvar després de ser traslladades al centre de recuperació d'aus de Torreferrussa. Entitats animalistes insten l'administració i les companyies elèctriques responsables a posar-hi solució perquè fets com aquest no tornin a succeir. Sembla ser que la companyia vol resoldre aquest perill per les aus. I acabem el bloc amb una notícia d'aquesta setmana, i és que ONG ADA s'ha sumat a la iniciativa ciutadana europea perquè es prohibeixin les gàbies en la cria d'animals de granges. Es tracta d'una campanya coordinada a través d'una coalició europea formada per més de 100 entitats animalistes i ecologistes per aconseguir 1 milió de signatures i poder acabar amb el patiment de milions d'animals de granja sotmesos a un cruel sistema de tancament en gàbies de cria intensiva i industrialitzada. Podeu signar clicant al web d'ADA, www.adaong.org, i buscar campanyes Posar fi a les gàbies a les granges. Posar fi a les gàbies a les granges. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser reutilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. Un milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel, equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors, com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills. Per exemple, si hi ha algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. L'altre dia estava escoltant el programa de l'Albert Malla i el seu cocodril. Per a mi, l'Albert és tota una institució i un pou de coneixements musicals que durant moltíssims anys he pogut escoltar i saber moltes coses d'ell. Es recordava el rock and roll, i això m'ha inspirat també a recordar-vos ara aquest tipus de música. El rock and roll apareix a finals dels anys 40 del segle passat, venint del rhythm and blues, el boogie-boogie i el country. Escoltem el Carl Perkins en Blue Suede Shoes i a la Tina Turner I'm nobody's business.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. Go, cat, go. Me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes.
Seguim a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel. És espai per a l'entrevista avui amb el Néstor Urios. Bona tarda, Néstor.
Hola, bona tarda.
Ell és tècnic i biòleg, tècnic de Medi Ambient del Consorci de Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Amb ell parlarem extensament i, com sempre, tenim també el Manel Casas i la Carme Méndez. Bona tarda, bon vespre.
Bona tarda, bon vespre, i moltes gràcies al nostre convidat per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
Néstor, en primer lloc, aquests dies, i potser de més actualitat, se celebra el Dia Mundial dels Ocells, es commemora, i dins del Delta hi ha diverses activitats. Seria bo també doncs, que ens comentessis una mica perquè diversos espais del Delta doncs, es fan jornades, també perquè la gent pugui conèixer diverses coses, bàsicament aquesta diversitat, biodiversitat que té aquest espai de Delta.
Mm-hmm. En el Delta del Llobregat podem trobar una quantitat d'organismes molt gran, és un lloc de diversitat, biodiversitat privilegiada, però potser destaca pel tema dels ocells. Estem enmig d'una ruta migratòria i l'observació d'ocells és realment un dels reclams que tenen aquests espais. Aleshores, el Dia Mundial dels Ocells, que es celebra habitualment el primer cap de setmana d'octubre, aproximadament, doncs ens serveix per posar en la premsa, a la gent, difondre els valors dels espais naturals, donar a conèixer, perquè hi ha molta gent encara que no coneix els espais, llavors aquests dies, aquest cap de setmana, o aquests cada setmana, perquè ja veureu que...
Són
vegades...
dissabte i diumenge, oi?
Dissabte i diumenge, i a més, per coincidència amb una cursa popular en un dels espais naturals, els espais naturals del riu, aquí s'haurà de matisar que al Delta del Llobregat els espais naturals formen una xarxa d'espais, i per tant tenim diversos espais que són visitables. Llavors, aquest cap de setmana, el dia 6 i 7, es fan activitats a l'Estany de la Murtra, a les Basses de Can Dimoni, el dissabte, i el diumenge a l'Estany del Remolar.
Unes activitats que consisteixen, bàsicament, en observació, en divulgació...
Hi ha des de visites guiades, gratuïtes, perquè la gent doncs, pugui conèixer de primera mà i amb alguna persona que els hi expliqui els espais. Però també hi ha anellament científic d'ocells obert al públic. L'anellament és una activitat que habitualment doncs, es fa per obtenir unes dades i poder gestionar millor un espai a partir de les dades dels ocells que es tenen, però que és una activitat molt atractiva per a la gent perquè et permet estar, tenir un animal molt pròxim. Els científics, els experts... els anelladors tenen l'ocell a la mà i ens el poden ensenyar i ens poden explicar moltes coses d'ell. Això és una experiència molt bona. I això doncs, ho fem coincidint amb el Dia Mundial aquest perquè la gent ho pugui veure. I també fem alguns tallers, en el cas de la Murtra, per exemple, o en el cas del Remolar, doncs fem o bé tallers de, per exemple, menjadores pels ocells, ara que s'acosta a l'hivern, és un bon moment perquè la gent es pugui construir una menjadora i el pugui posar al balcó o al pati de casa.
Això està molt bé.
Per exemple, llavors els ensenyem i fem alguna menjadora. O també es poden fer, per exemple, fem un taller de papiroflèxia, perquè la gent doncs, faci, alhora que estàs explicant coses d'alguns ocells, en concret l'òliba, per exemple, el remolar, aquest any serà l'ocell que més en parlarem d'ell.
Va, ara parlem potser d'espècies concretes, no? En parlarem
més. Sí. I aleshores, doncs, amb contes, amb activitats adreçades, algunes d'elles als nens, als més petits, que així poden participar, creiem que la gent es pot engrescar, conèixer els ocells i mitjançant els ocells conèixer l'espai que té un gran valor.
Néstor, mira, els dos tenim preguntes.
A veure, una mica d'ordre, una mica d'ordre.
Tot això està molt bé. Està molt bé i us felicito i ja sé que per desenvolupar aquestes activitats s'ha de tindre uns coneixements primer i després una ambició i unes ganes d'explicar-ho i que la gent ho entengui i transmetre tot el que vols saber tu i voldries saber encara més. Però la pregunta és ben conegut el Delta del Llobregat?
És la mateixa que l'Ina.
Doncs perdona, Carme, ja ho sabem.
Llavors us heu posat d'acord.
Molt bé. Doncs és un gran desconegut, en part. Molta gent de l'àrea metropolitana ha sentit parlar del Delta del Llobregat, però encara té la visió, té la idea de que el Delta del Llobregat és un lloc doncs, amb uns problemes de contaminació, etc. I és que, tradicionalment, el Delta del Llobregat s'ha associat a la desembocadura del riu. I com el riu Llobregat, durant molts anys... ja ho deia la cançó, riu Llobregat és amarronat, ha tingut molts problemes de contaminació, doncs s'associava que Delta també era un lloc contaminat. El delta no sols és el punt geogràfic de la desembocadura, sinó que és tota la plana al·luvial, tota la plana de sediments que deixa el riu en arribar al mar. És tota la plana que trobem des de Castelldefels fins a Montjuïc, des de la platja fins a Sant Boi, Cornellà i encara més enllà. És a dir, una plana de 97-98 quilòmetres quadrats.
Déu-n'hi-do, no ho sabia, això, eh?
Llavors, aquesta és una zona molt transformada. Primer de tot, és una zona agrícola important.
Escarxafes, escarxafes.
I més...
Són famoses.
Sí, sí, i molts més productes que hi ha d'horta, sí, bàsicament, en el delta. És una de les terres més fèrtils que tenim a Catalunya i, de fet, a Europa, i tenim un parc agrari...
Els deltes, pels sediments, lògicament, tenen que ser molt fèrtils.
De fet, per definir bé, i tu ho sabràs millor, no?, com a biòleg, però per definir el que és un espai de delta, com seria el delta de l'Ebre o el delta de Llobregat, que és espai de desembocadures, o el que deies tu, Manel, és un espai d'acumulació de sediments, oi?
Sí. L'Eides d'un.
Perdona.
I el pobre Muga.
El de la Muga. També. Això. Perdona.
I la Muga. I la Tordera també fa un petit delta.
Sí. Com dèiem, per tant, és una zona fèrtil, perquè hi ha acumulació de sediments, acumulació també, en aquest cas, de nutrients, no? Uh-huh. I moltes zones d'aiguamoll. I sí, aquestes zones d'aiguamoll és on també s'acumula molta biodiversitat. És així? O definiríem...
Sí. Clar, evidentment, aigua és vida. Aquesta barreja d'aigües, somes de no gaire fondària... unes més salines, altres més dolces, donen una gran productivitat, donen moltes oportunitats d'alimentació a moltíssims animals i, per tant, és un lloc privilegiat per la vida, per la quantitat d'organismes diferents que s'hi desenvolupen i que es poden trobar.
I quines són les principals dificultats que s'enfronta al delta de l'Ebre perquè té un aeroport...
Delta del Llobregat.
És que fa pocs dies vaig estar al delta de l'Ebre.
Quan es parla de
com
delta,
és tan gran?
A Catalunya, quan es parla de delta, tothom ho associa al delta de l'Ebre, i és normal, perquè sí, mirant un mapa, el delta de l'Ebre es veu molt fàcilment que és un delta, perquè sí, un pot interpretar fàcilment quina és la zona del mar
que ha estat,
diguéssim, coberta per sediments. En canvi, en el delta del Llobregat, que aquests sediments tapen un tros del mar que entrava cap a l'interior, quan un mira el mapa, no es veu un sortint molt, molt gran. I, per tant, és més difícil entendre aquesta plana deltaica.
Sí.
Però ho és.
Sí.
No tan gran com el de l'Ebre, però jo us he dit, Déu-n'hi-do.
No, demano excuses perquè he tingut...
I he parlat de zones agrícoles, però, clar, al delta del Llobregat el que hi ha és molta indústria, moltes poblacions molt importants, molts milers i milers de persones que viuen allà, i a més del delta del Llobregat està tradicionalment un lloc on s'hi han desenvolupat les infraestructures que l'àrea metropolitana ha necessitat. I aquí sí, està l'aeroport, però també estan les ampliacions del port, estan autopistes, centres comercials, i quan algun urbanista té algun projecte a fer i tal, sovint pensa que en el delta del Llobregat hi ha prou espai,
o sigui,
per encabir de tot.
Podríem dir que això són part de les grans dificultats, Néstor, que té per sobreviure.
Aquest és un dels grans problemes.
Néstor, és que en el futur jo el veig molt negre, perquè hi ha una pressió enorme i Barcelona no es pot expandir més que precisament a la llera dreta del Llobregat, perquè el Besòs ja no hi parlem. Està tot edificat, tot és ciment, carreteres i tal, uh-huh, i l'únic que ens queda és això. I clar, com serà Barcelona dins de 50 anys o 100 anys? Això haurà desaparegut?
I probablement potser Barcelona d'aquí 50 o 100 anys tindrà gent que caldrà alimentar.
Sí.
I tindrà gent que caldrà donar aigua per beure i per altres necessitats que en té. Aleshores, caldrà que en la seva proximitat puguem garantir una alimentació i un abastament d'aigua. L'alimentació avui en dia ens podem permetre el luxe de portar aliments de molt lluny, però això és un fet puntual en la història i ja veurem si ho podem mantenir molt de temps.
Ja saps que nosaltres estem...
Perquè portant siams de l'altra punta del planeta, sí, però... ho fem ara, però ja veurem. Necessitarem hortes per poder alimentar tota aquesta gent.
Néstor, que nosaltres estem per l'agricultura de proximitat, no pues, ho oblidis.
Quan es parla d'agricultura
de proximitat... D'això dels grans transports i les grans...
S'està parlant de salvar... de conservar i de potenciar agrícolament aquestes àrees, sobretot tan fèrtils com són el Delta del Llobregat. Històricament, la gent no ha viscut a sobre de les terres fèrtils, sinó que les poblacions se situaven al Samuntà, a les zones de muntanya, deixant les zones més fèrtils per poder conrear. Conservem aquestes zones de conreu. Però no només es tracta d'alimentació, sinó es tracta, per exemple, d'aigua. En el Delta del Llobregat trobem un dels aqüífers més importants de Catalunya. Un estratègic.
Subaqüífer.
Aigües subterrànies, aigües subterrànies que, en bon estat, conservades, poden garantir el subministrament d'aigua...
No estan contaminades, aquest tipus d'aigua? A quina profunditat estan?
Aquestes aigües hi ha dos aqüífers. Un aqüífer superficial que està a molt pocs metres de la superfície, aquest és el que està més tocat, diguéssim, i després hi ha, depèn de la zona, uns 40-50 metres de fondària. Un cop s'ha passat a l'aqüífer superficial i una capa d'argiles, que es diu aquitard, doncs un cop traspassat això, s'arriba a l'aqüífer profund. El Prat de Llobregat, per exemple...
I això ja ve d'aigües de damunt, damunt.
Sí, són aigües que es van filtrant riu amunt per totes les zones on encara no hem asfaltat. Aquelles zones que encara són permeables. Mentre mantinguem zones permeables, cosa que cada vegada hi ha menys, anirem carregant l'aqüífer d'aigües dolces. I aquestes aigües dolces, per exemple, nodreixen a tota la població del Prat de 60 i pico mil habitants, però donen també aigua a moltes indústries que hi ha allà.
És a dir, que s'utilitzen.
Perquè, sí, es continua utilitzant. I és una reserva estratègica, perquè en cas de sequera, igual que es va fer la dessaladora, doncs aquesta aigua pugui subministrar el que necessita l'àrea metropolitana sense que hi hagin talls d'aigua. Però això sí, ben cuidat, perquè si el anem... impermeabilitzant les zones aquestes que hi ha de filtració, com són les zones d'aiguamoll, per exemple, que són zones de filtració d'aquestes aigües, aleshores el que passa és que l'aqüífer absorbeix les aigües del mar i es salinitza. I és un dels problemes que tenim. Això sí que ens dificulta fer l'aigua potable, aleshores. La dessaladora fa aigua potable a partir d'aigua salada a costa d'una despesa energètica enorme. I és que en els aiguamolls... I ara potser introduir
com es pot,
un tema...
Perdona, com es pot revertir? És a dir, aquesta entrada d'aigua salada d'alguna manera és inevitable.
Bé, inevitable. S'estan fent coses. Per exemple, hi ha tota una sèrie de pous on l'aigua que nosaltres utilitzem i depurem, amb una depuració molt fina, s'injecta en l'aqüífer profund per fer tota una barrera hidràulica que impedeixi o que dificulti l'entrada d'aigua salada des del mar cap a aquest aqüífer. Perquè per nosaltres, per les indústries, pel consum humà, és bàsic conservar aquest aqüífer. Penseu que a nivell de la natura es va adaptant a aquests canvis potser millor fins i tot que nosaltres. És a dir, unes terres com són les del Delta planes que tenen tendència a inundar-se, si s'inunden amb aigües salades, doncs la vegetació serà més de tipus salicornià, per exemple, que són plantes adaptades a la salinitat. Però la indústria o el consum humà adaptar-se a la salinitat ho tindrà més difícil.
Quin criteri tens tu de les dessaladores?
Doncs penso que abans d'utilitzar o fer dessaladores, que seria una solució d'emergència, el que cal és aprofitar i conservar, protegir, no malmetre els recursos hidrològics que tenim cadascú amb la seva conca hidrogràfica. I aquí entraria també un tema que abans heu comentat i que m'agradaria fer una petita puntualització. Cap a on creixerà Barcelona? I la qüestió és, pot créixer indefinidament, no Barcelona, sinó qualsevol altra cosa? En algun moment ens haurem d'aturar i potser un creixement infinit i etern Bueno, no és...
De tota manera, això depèn molt del que és la planificació urbanística.
Sí,
la planificació urbanística té algunes lleis.
Sí.
Aquestes lleis molt sovint no es compleixen. Ara ho estem veient, per exemple, a la Costa Brava, on hi ha plans d'urbanització, per exemple, al Cap de Begur, a cales com Aigua Freda, com Aigua Gelida, on és un espai natural protegit, a canteres que havien quedat com a espais, diguem-ne, d'acord amb la Generalitat perquè es tornessin a utilitzar com a paisatge natural, i en canvi s'estan urbanitzant. Per tant, quan tot això es trenca i quan tot això es prohibeix, de quina protecció gaudeix especial, en aquest cas, l'espai natural del Delta del Llobregat?
És a dir, garanties, jo diria més aviat garanties de futur.
Garanties. Bé, sempre aquestes garanties s'han de posar en qüestió perquè, com ha dit en Jordi, sovint les lleis
es poden canviar,
tal. Però sí que és cert que a partir de la declaració de zones d'especial protecció per a les aus, CEPES, i sobretot haver entrat dintre de la xarxa Natura 2000, això no solament té unes figures de protecció, diguéssim, a nivell català i espanyol, sinó que sobretot també té un reconeixement i una protecció a nivell europeu. Això significa que quan nosaltres ara transformem una zona protegida del Delta del Llobregat, Europa ens passa comptes. Hem de passar comptes amb Europa. I hem de dir això, perquè ho hem fet, és necessari fer-ho, i quines mesures compensatòries farem per revertir, diguéssim, les conseqüències d'això, i a la Unió Europea doncs, ha de donar el seu vistiplau, i en el cas de que nosaltres estiguem incomplint la normativa mediambiental europea, això té unes conseqüències econòmiques.
I quines espècies ha recuperat?
El Delta del Llobregat? Doncs bastantes
espècies.
Que havia perdut
i que ha recuperat, per exemple?
Per exemple, a nivell d'ocells, que potser seria el més vistós, tenim diverses espècies d'ànecs com de limícols, que antigament s'havien reproduït aquí, havien desaparegut i que tornen a aparèixer i que avui en dia, i també del grup de les Ardeides, també tindríem exemples.
Flamencs?
Per exemple, flamencs. Tenim ara mateix un
abans
grup
no
d'una vintena de flamencs a la zona del riu Llobregat, justament, sota del pont Nelson Mandela, que ofereixen una visió espectacular del riu, el delta del riu Llobregat i de fons Collserola. Que dius, uala,
és...
O quan estava parlant, per exemple, d'ànecs, doncs s'estan reproduint els ànecs blancs, tarro blanco en castellà, l'ànec blanc s'està reproduint, té cries. Els ànsers, les oques salvatges, tenen cries. No només és l'ànec collverd, sinó que tenim collerots, tenim grisets, tenim xarxets, tenim... Bueno, reproductor xarxet no, però vaja, vull dir que la diversitat s'ha conservat i s'ha incrementat en alguns aspectes.
I llodrigues?
Llodrigues, hi ha una llodriga que es va filmar ara fa uns anys, perquè la llodriga s'està recuperant a Catalunya, la recuperació de les aigües. Penseu que aquell riu Llobregat amarronat i tal, amb tota la construcció d'edars depuradores al llarg del riu, l'hem recuperat sanitàriament. Aleshores, va recuperant mica en mica la fauna i amb peixos, i la llodriga torna una altra vegada. Està en el Llobregat, no només en el Llobregat, en altres rius, s'està recuperant, i està a les portes del Delta.
D'on han entrat aquests peixos depredadors que hi ha en altres llocs?
Tenim un greu problema amb les espècies invasores. Tenim peixos que són peixos no tan depredadors, en el sentit de... però competidors moltes vegades, o que ens generen problemes. Estem parlant, per exemple, doncs, de la gambúcia. Podria posar diversos exemples, però anem a posar el cas de la gambúcia. La gambúcia és un peix que s'introdueix, petit, un peix americà, de pocs centímetres, que s'introdueix fa... bastant a la dècada dels 50-60 per combatre les larves de mosquit, els mosquits, d'acord? I que s'expandeix i que el que fa és competir amb un altre peix que hi havia autòcton, que és el fartet. El fartet està a punt de desaparèixer, però en últim moment es salva una petita població que es reprodueix en captivitat i ara avui en dia tenim un programa de recuperació del fartet. Tenim basses on anem reintroduint els fartets i hem salvat la població del fartet. Fins i tot dintre d'aquest programa de recuperació tenim escoles que hi participen i això fa que la gent prengui consciència del patrimoni que té, perquè la gent del Delta, els alumnes del Delta, coneixen que existeix aquest, que és un peix de la seva contrada, i de les dificultats que ha tingut aquest peix i dels programes que hi han de recuperació d'aquest peix.
I el cranc blau, que està envaït...
Ha arribat, i és molt preocupant. Sí, tenim ja a la desembocadura de la Riera de Sant Climent, per exemple, en diversos llocs, i és realment preocupant la presència del cranc blau. Però com ho és també la tortuga de Florida, com ho és també tantes altres espècies. Per tant, és un dels elements més en què nosaltres anem gestionant, intentem afavorir les espècies autòctones i limitar l'expansió quan podem de les espècies d'aquestes invasores.
Jo crec que és molt important destacar que sempre, darrere d'aquests problemes que tenim amb les espècies invasores, sempre hi ha hagut la mà humana. És a dir, que en certs moments ha cregut que introduint una certa espècie es anava a afavorir i després ha sigut un desastre i continua sent.
Sí, sí,
jo crec que estem insistint poc a través de les administracions per conscienciar...
Especialment en un espai com és un delta, no? El mar és diferent,
però en un delta
sí. I a tot arreu,
però en un delta encara més. Però és que a tot arreu, és que ens passa amb ocells, ens passa amb peixos, ens passa...
Al mar també tenim mar Mediterrani, hi ha una entrada d'espècies exòtiques espectacular.
Sí.
Estem parlant a nivell d'animals, però a nivell de plantes, el miraguà, per exemple, i tantes altres, a la cortadèria, el comell de la pampa, és una altra de les lluites amb molta gent que ha fet accions de voluntariat per netejar de plantes invasores, boscos de pinedes, perquè també s'ha de dir que el Delta del Llobregat no només són estanys i maresmes enmig de l'àrea metropolitana, sinó que també són platges que us sorprendria, perquè són platges que encara conserven una vegetació on hi crien ocells i tal, i pinedes i boscos que hi ha a darrere...
Pinyoners.
Pinyoner, sí senyor, pinyoner. Boscos de pinus piner, de pinyoner, que estan molt ben adaptats a viure a sobre de la,
és més
de la sorra.
És més arrodonit, formen... és més maco, té més frondositat.
Sí, vistos de sota sembla que estiguin emmalaltits perquè necessiten molta llum, però quan un mira per sobre tot aquell mar de pins, és un verd ufanós fantàstic.
És a dir, que compta amb les accions que fem, veritat, perquè tenen a vegades conseqüències a mig i llarg termini desastroses.
Al Delta del Llobregat, el grau d'intervenció humana és enorme, no hi ha cap lloc que sigui intocat en el Delta, ben al contrari, tot el que veiem és fruit moltes vegades de nombroses intervencions de les persones, i això fa que... Nosaltres ho haguem de gestionar intensament. O sigui, quan a una maresma se li han fet canals per drenar-la i per secar-la, nosaltres hem de posar comportes per gestionar que l'aigua no desaparegui rapidíssimament i que aquella maresma es quedi seca i perdi la seva funció. Penseu que no només és una funció, diguéssim, a nivell biològic importantíssima, ja ho he comentat abans, que estem enmig d'una àrea d'una de les... zones de migració, de rutes migratòries més importants entre Europa i Àfrica, sinó que, a més, no sols té aquesta funció, sinó que, a més, té una funció hidrològica d'equilibri en el territori molt gran. Penseu que les maresmes no deixen de ser els dipòsits temporals d'aigua. Quan plou a bots i barrals, quan hi ha aquelles llevantades en què es converteix a 24 hores plou el que hauria de ploure
que s'emporta tota la sorra.
Aquella aigua que en aquells moments és difícil que pugui sortir cap al mar perquè el mar està empantant, aquella aigua desborda i va a les maresmes. Si no existissin les maresmes del Delta del Llobregat, anirien a la zona de la zona agrícola, anirien a les zones industrials, aniria a l'aeroport, aniria...
Inundaria, vaja, és una altra...
Com sempre, la natura sap el que fa, veritat?
Néstor, Urius, se'ns acaba el temps. Se'ns ha acabat, de fet. Però queden molts temes pendents, un dels quals, i n'hem parlat molt per sobre, però... Et convidem, lògicament, que puguis venir un altre dia, no? però és el tema de l'aigua, de la qualitat de l'aigua. Hem parlat d'aquesta aigua més inferior, no? Aquestes aigües subterrànies, però hi ha una capa d'aigua subterrània que encara té bastanta part de contaminants i, per tant, també és important de saber com arriba aquesta aigua al delta. Però, ara, com dic, hem de tallar.
Jo només dir-te que has fet visible una part que moltes vegades és invisible, que és el delta del Llobregat. Llavors l'has fet molt bé. L'has visibilitzat molt bé.
I us convido a tothom a que ens vingueu a visitar, ja sigui en el Dia Mundial dels Ocells, aquest cap de setmana, i el dia 21, en el cas de les Espais Naturals del Riu, o qualsevol altre cap de setmana. Hi ha uns horaris, això sí que penseu, perquè en una zona metropolitana com aquesta doncs hem de tenir molta cura, qui entra, qui surt, què fa. Però us sorprendrà.
Néstor, per internet, a través del web, suposo que la gent se'n pot informar d'aquestes activitats, de tot el que hi ha programat.
Deltallobregat.cat.
Deltallobregat.cat. Doncs quedeu remesos tots a poder-ho mirar i poder gaudir també de totes aquestes activitats.
Gràcies, Néstor. A la propera ha estat molt interessant i a mi també m'han quedat bastantes preguntes per fer.
I a mi, mira...
Sempre que vulgueu, doncs... Estic a la vostra disposició.
A la propera us ho fem. Néstor Urios, com dic, tècnic i biòleg del Consorci de Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordàvem que el rock and roll, que es perllongà fins a finals dels anys 60 del segle passat, per deixar pas al sound of Philadelphia i a la música disco, tindríeu que escoltar que és un ritme molt encaixonat i trepitant que es defineix per ell mateix, dedicat especialment pel ball a moure l'esquelet de la joventut, clar. Fixeu-vos que predomina la corda de les guitarres, igual que passa amb el country. Escoltem ara el Jerry Lee Lewis amb Jailhouse Rock, el Bill Haley amb Rock Around the Clock i, finalment, els Everly Brothers amb Bebop a Lula. Podríem dir que, a part de l'Elvis, que és posterior, hem recordat els intèrprets potser més característics del rock and roll d'aquests anys. A la propera, si Déu vol.
Want to do a party in the county jail? Prisoners out of there, they begin to wail. The manager of the joint begin to sway. You should have heard Dr. Jimmy say, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. Good day to the jiggle, how to rock. She's beginning to settle up for hell to say. Everybody around here trying to make a break. She's turned to Henry and he said, an exit. She would be delighted if you come on with me.
Come on, baby, G.I.
Around the clock. clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Queen of the teens, she's the one, a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bebop-a-doo-la, she's my baby. Bebop-a-doo-la, I don't mean baby. Bebop-a-doo-la, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. She's a woman with the flying feet. She's the one, a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bebop-a-doo-la, she's my baby. Bebop-a-doo-la, I don't mean baby. Bebop-a-doo-la, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll.
Prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Els endolls i els cables elèctrics estan per tot arreu a les nostres llars i pels nostres gats i gossos es poden convertir en un joc entretingut, però amb uns resultats desafortunats.
Sí, perquè els voldran estirar i mossegar i això els hi pot comportar cremades per les descàrregues elèctriques, fins i tot l'electrocució. El nostre consell és que mantinguem els endolls i els cables elèctrics en bon estat i que els intentem amagar darrere dels mobles, dificultant així que els puguin trobar al seu abast.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.